Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
El club de futbol La Nucía s'ha guanyat per drets propis dur l'etiqueta d'equip revelació aquestes quatre primeres jornades de Lliga. 8 punts dels 12 possibles i només un gol en contra. Números impropis d'un equip que tot just tasta la seva primera experiència a segona B. Però La Nucía, atenció, és un llop amb pell d'ovella, un equip ple de jugadors veterans que s'han bregat durant anys i panys a la categoria i més concretament al grup tercer. Avui desgranarem el conjunt que dirigeix l'exarlequinat César Ferrando. Però abans, demà, hi ha sorteig. I com ens agraden els sortejos aquí a Ràdio Sabadell. I més, si també els podem veure en aquest cas per streaming. Des de la Copa del Rei contra el Sevilla, que això no succeeix. També quan va venir el Castellón l'any següent a la nova Creu Alta, a la Copa del Rei. S'ha engegat una esporneta d'il·lusió amb aquesta Copa Federació. El premi, recordem, pels quatre semifinalistes, és disputar aquesta competició del CAO. I aquí, a Ràdio Sabadell, esperem viure i explicar les tres rondes que ha de passar al centre d'esports si vol disputar aquesta Copa del Rei a partir del mes de desembre.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, avui a les vies de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui a la recepció es comenta aquest informe que ens ha preparat el Sergi Parc sobre els components de La Nucía. També tindrem Lliga Nacional Juvenil amb el Centre d'Esport Sabadell i el Club Esportiu Mercantil. La segona B de Futbol Sala ens visitarà el Llorenç Tarrés, també, que no seguirà la Pia, recordem, després de 3 dècades. A més, l'estrena de la tercera, també, de Futbol Sala, o la classificació de l'Astralpool Natació Sabadell Femení per les semifinals de la Copa Catalunya.
I fora de l'hotel?
Estrena amb derrota contundent del Real Madrid a la Champions League. El conjunt blanc va caure per 3-0 al Parc dels Prínceps contra un PSG, recordem, sense Neymar ni Kylian Mbappé. Un exmadridista, Ángel Di María, va ser el butxí dels blancs amb un doplet. L'Atlético de Madrid, en canvi, va empatar a 2 al Wanda Metropolitano contra la Juventus gràcies a un gol d'Héctor Herrera al límit del temps reglamentari. A més, l'Espanyol torna a disputar avui una fase de grups europea 12 anys després. El conjunt perico s'enfronta a la primera jornada de l'Europa League al Ferencváros hongarès. El partit començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat. I en atletisme, Genzebe Dibaba, posseïdora del rècord del món dels 1.500, no competirà al Mundial de Doha, segons ha anunciat el seu compte d'Instagram. L'atleta etíop té una fascitis a la planta del peu dret que li impedeix defensar el títol de campiona del món de la distància obtingut l'any 2015. Recordem que Dibaba havia visitat Sabadell els últims anys per participar al míting internacional de la ciutat.
Han parlat en les últimes hores
Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, després d'aquesta desfeta al Parc dels Prínceps.
Nos han superado en todo, en el juego, en la media, pero sobre todo lo que me molesta es sobre todo en la intensidad que a este nivel, a esta altura de la competición, es complicado si tú no entras en el intensidad mismo.
El tuit del dia.
Avui ens quedem amb un tuit del Centre d'Esport Sabadell. La família Arlequinada creix. Moltes felicitats al nostre jugador Antonio Romero i a la seva dona pel naixement del seu primer fill. Benvingut, Marcos.
De quin partit no estarem pendents?
Atenció, perquè des de la una del migdia, si voleu allò, canviar Ràdio Sabadell per la Copa de Cambodja, s'està jugant les semifinals, la segona semifinal entre l'Esbai Rieng, que és l'actual campió i líder de la Lliga, contra el Phnom Penh Crown. Déu-n'hi-do.
Avui celebra el seu aniversari
dos exarlequinats, Diego Torres i Georgina Vila, i un exwaterpolista del club, Blanca Gil.
Tal dia com avui, de l'any passat,
Jordi Graner Sortia reelegit com a president del Club Esportiu Mercantil. El sabadellenc, que acumulava ja i acumula 15 anys al capdavant del club gracienc, era l'únic candidat que es presentava a les eleccions, amb la qual cosa era reelegit durant 8 anys sense la necessitat de passar per uns comicis.
Hotel Suís amb Pau Vituri. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Passant gairebé 6 minuts al punt de les 2 del migdia, comencem aquest Hotel Suís d'avui, 19 de setembre del 2019. De seguida parlarem de la Nucía, analitzarem el rival d'aquest diumenge del Centre d'Esports Sabadell, però avui hem de començar parlant d'aquesta renovada Copa Federació d'enguany, una competició el funcionament de la qual ja us vam detallar de forma molt extensa al web de Ràdio Sabadell. De fet, us recomanem tornar a llegir l'article extens de l'Adrián Arroyo sobre aquest funcionament de la Copa Federació i de la Copa del Rei, i poc a poc tot això comença ja a agafar forma i es veu de forma més clara. Recordem que el premi és molt llaminer aquest cop. Són 4 bitllets per la Copa del Rei que ha de començar als mesos d'hivern. Recordem, una Copa del Rei que juga a partir d'ara a partit únic fins a les semifinals, on serà a doble partit en aquest cas. Demà a les 12 del migdia, ahir ho coneixíem, tindrà lloc el sorteig de la primera ronda nacional de la Copa Federació, on hi haurà un total de 32 equips, un cop finalitzades ahir al vespre les fases territorials. D'aquests 32 equips es fan 4 grups de 8 equips repartits per proximitat geogràfica. És a dir, per fer-ho més clar, al Sabadell li pot tocar un equip català, el Prat, que ahir, per cert, va eliminar el Vilafranca per 2-1 a la fase territorial, a la final de la fase territorial, tot i que a Catalunya només es presentaven aquests dos equips. 3 valencians, com són el Castellón, l'Alcoyano i el Jove Espanyol, que ahir es va carregar el Roda, el Clariano, per 1-3. Un aragonès, el Teruel, un equip balear, el Poblense, o un murcià, el Muleño. Per tant, tant pot ser que te'n vagis aquí al costat a jugar contra el Prat, com que toqui viatjar entre setmana a les Illes Balears, o fins i tot jugar, perquè no, aquí a la nova Creu Alta. En qualsevol cas, el sorteig serà retransmès en directe a les 12 del migdia en streaming per part de la Federació Espanyola de Futbol, i l'ordre d'extracció de les boles marcarà quins dos equips actua com a local, és a dir, el primer, el tercer, el cinquè i el setè actuaran en aquest cas com a local. Sintetitzant, perquè tampoc ho volem fer massa farragós, el Sabadell haurà de passar 3 rondes a la Copa Federació per guanyar-se, com a semifinalista, un dels 4 bitllets per la Copa del Rei. Per cert, la final d'aquesta Copa Federació, si el Sabadell hi arribés ja amb el bitllet per la Copa a la butxaca, es jugaria el 5 de desembre. Tampoc agafarem ara i enumerarem els 32 equips que poden arribar a aquesta final. De fet, hem enumerat els 8 que hauria de superar el Centre d'Esports Sabadell en 3 eliminatòries per arribar a aquestes semifinals i, per tant, arribar a la Copa del Rei. Però hi ha noms en aquesta Copa Federació d'equips amb una certa solera, com es diria en castellà. Equips que han patit refundacions en els últims anys, bé sigui el cas del Salamanca, bé sigui el cas del Compostela, però també hi ha el mateix Castellón, que podria tornar a visitar, perquè no, la nova Creu Alta, després de fer-ho la primera jornada, o fins i tot el Real Murcia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Però, com diem, abans d'aquesta Copa Federació, de la qual tornarem a parlar demà a l'Hotel Suís per saber quin és el rival que li ha tocat al Centre d'Esports Sabadell en aquesta primera ronda de la fase nacional de la Copa Federació, centrem-nos en el partit d'aquest diumenge a les 6 de la tarda contra la Nucía, un dels equips que més està sorprenent en aquest inici de temporada gràcies als seus 8 punts de 12 possibles, com dèiem a l'inici. Un equip que s'estrena a segona B aquesta campanya, però compte, perquè nom per nom és un conjunt ple de gats vells al grup tercer. El nostre company Sergi Parc ens ha preparat aquest informe amb els noms il·lustres d'aquesta La Nucía.
És un equip que no arriba ni als 25 anys de vida, que enguany debuta per primer cop a la seva història a segona B, i de fet, si jugues gràcies a una gran temporada tercera, però també a un cop de fortuna amb un gol en el minut 93 en l'eliminatòria d'ascens contra el Linares, que feia canviar de forma dràstica el curs de la història d'aquest club. És la Nucía, el rival del centre d'esports d'aquest diumenge i que per molts s'ha convertit en una de les revelacions de la Lliga. Després de 4 jornades disputades, el conjunt alacantí no ha perdut cap partit, 2 victòries i 2 empats. L'equip de la Marina Baixa va arribar fins i tot a posar-se el líder del grup 3 en haver aconseguit els seus 2 triomfs en les primeres 2 jornades contra Cornellà i Lleida. Les últimes 2 setmanes, això sí, ha empatat davant el València-Mestalla i el Castellón. En tot cas, un gran inici que deixa els nociers cinquens amb 8 punts, 2 llocs i un punt per sobre del Sabadell. Sens dubte gens malament per un debutant a la categoria, però aquest equip no està muntat amb peces de fabricació pròpia, sinó que està engranat amb homes d'aquí i d'allà, ben experimentats a segona B i en alguns casos en categories superiors. Fins avui s'han disputat 39 partits en el grup 3 de segona B. De tots els 11 titulars, la Nucía ha presentat 4 de les 5 alineacions més veteranes, amb una mitjana superior als 31 anys. Curiosament, només un 11 ha superat els presentats fins ara per César Ferrando, el del Sabadell de la primera jornada contra el Castellón, amb 31,6 anys. I és que, com podem comprovar a continuació, molts dels noms que formen part de la plantilla a la cantina són noms que a més d'un li sonarà.
Òscar Fornés.
El porter titular de l'equip té 36 anys i ha passat per conjunts com l'Olot, el Teruel, el Benidorm o el Gavà, entre molts d'altres. Un autèntic rodamons que acumula gairebé 200 partits a la categoria i que va arribar a jugar amb l'Elche a segona A.
José Luis Miñano.
Als seus 32 anys, la Nucía l'ha fitxat aquest estiu procedent del Múrcia. Destaquen sobretot els seus més de 100 partits amb l'Hèrcules.
José Manuel Hermosa.
El futbolista esquerrà va disputar la temporada passada amb l'Alcoyano els 2 partits contra el Sabadell. Acumula gairebé un centenar d'enfrontaments a la categoria.
Juanan Casanova.
El defensa valencià ha estat en els últims anys a l'Ontinyent. Va ser un dels golejadors al Clariano en el triomf contra el Sabadell poques setmanes abans que l'equip abandonés la competició.
Javi Cabezas.
Les últimes 2 temporades les ha passat amb l'Ebro. Curiosament, també va marcar l'únic gol contra el Sabadell en el duel de la primera volta que va acabar amb victòria arlequinada. Va arribar a debutar amb l'equip de la seva ciutat d'origen, el Córdoba, a segona A.
Pablo Morgado.
El seu cas presenta similituds amb el de Manu Lanzarote. El davanter ha tornat al conjunt nucier després d'haver jugat a l'Índia. Té una llarga experiència a segona B amb equips com el Badalona o l'Hospitalet.
Juanma Ortiz.
Un dels fitxatges estrelles de la Nucía fa un parell de campanyes, especialment conegut per la seva llarga trajectòria amb l'Almeria a primera divisió i pel seu pas anteriorment amb l'Atlético de Madrid, el futbolista de 36 anys té un parell de curiositats relacionades amb el Sabadell. L'últim cop que es va enfrontar als arlequinats va ser quan jugava amb l'Hèrcules a segona A. En aquell triomf in extremis del centre d'esports amb una diana de Tamudo, Ortiz va veure la targeta vermella. Els herculans descendirien i Ortiz provaria sort fora del país. On? A l'AEK Larnaca, on hi va coincidir durant un temps amb Antonio Hidalgo. Aleshores, el segon entrenador dels xipriotes. Tots ells són alguns exemples que demostren que la Nucía, com a club, és efectivament un debutant a la categoria. Un fet que contrasta amb la veterania dels jugadors de la plantilla.
Doncs aquest informe del nostre company Sergi Parc, que hem pogut escoltar sobre la Nucía i algunes curiositats realment que ens deixa el món del futbol, jugadors, com hem dit, veterans, que fins i tot han coincidit amb Antonio Hidalgo al futbol de Xipre. Com diem, la Nucía, per nom, un nouvingut de la categoria, però jugador per jugador, un d'aquests equips del grup tercer de tota la vida, podríem dir. Fins i tot, com fèiem servir al principi, un llop amb pell d'ovella, com també diria la nostra companya Mireia Sanz. Un equip que ha sumat 8 punts dels 12 possibles, que només ha rebut un gol en 4 jornades i, com recorda Manu Lanzarote, un conjunt que ve reforçat del seu últim partit contra el València-Mestalla, on va aguantar amb 10 homes des del principi del partit per l'expulsió de Juanan Casanova.
Segur que serà un partit diferent, molt difícil, treballaran molt, venen d'un partit que al minut 4 amb 10 jugadors, això dona motivació perquè van empatar el partit a València, bé, és un camp molt difícil i bueno, serà un partit diferent, una final, i tenim que recordar que nosaltres a la Nova Creta no hem guanyat encara, llavors tenim que donar un pas endavant i que l'equip i l'afició pues, comencin a guanyar a casa, que és molt important per estar a dalt.
I a tenir també en compte aquesta estadística, cap victòria en 2 partits del centre d'esports a la nova Creu Alta, la derrota contra el Castellón, l'empat contra el Mestalla. Ahir deia Ian Mackay en roda de premsa que aquests equips, com la Nucía, són els més perillosos, perquè estan fent bé la seva feina, estan complint, no tenen la necessitat de sortir a per un resultat, a pressionar-te, i en aquest sentit també Lanza coincideix, a diferència de Buñol o del Rico Pérez, el senyor de l'smoking, com diu el nostre Sergi Garcés, espera un partit on el rival surti a tancar-se al darrere.
El plantejament fora de casa són diferents, els equips com Levante, Hércules, són equips que juguen a futbol, proposen molt, però no estan en el millor moment encara de la temporada, és al principi, i ara a casa doncs, tenim que fer-nos fort, és molt difícil anar a per la victòria, els equips juguen molt junts en dos línies de quatre, és difícil, no serà fàcil, serà diumenge un partit complicat i tenim que donar un pas endavant i que l'equip guanyi en confiança, i això és bo per continuar fent equip.
Doncs, sens dubte, si el Centre d'Esports Sabadell aconsegueix guanyar aquest partit, sumaria 10 punts dels últims 12 punts en joc i, per tant, quedaria en una situació prou privilegiada. Recordem, diumenge 6 de la tarda, Sabadell l'anuncia a la nova Creu Alta des de mitja hora abans en directe a Ràdio Sabadell. I atenció, perquè avui també hem sabut que l'Orihuela Sabadell del cap de setmana següent té molts números de no jugar-se a Los Arcos. De fet, està ja, hores d'ara, pràcticament descartat que aquest sigui l'escenari del duel. Les instal·lacions han quedat bastant malmeses després de la gota freda de la setmana passada a la regió de la Vega Baixa. I els tècnics de l'Ajuntament, com diem a hores d'ara, encara han d'inspeccionar els danys que s'han produït a l'estadi. Tots hem vist segurament les fotografies de Los Arcos totalment anegat d'aigua. Davant aquest panorama, atenció, perquè el Club Oriolà ja està buscant alternatives de gespa natural a la zona. Hi ha bastantes possibilitats en aquest sentit. El ventall és bastant ampli i la idea serà disputar, en aquest cas, el partit diumenge a les 6 de la tarda. Però aquest és un extrem que encara s'ha de confirmar, tot i que tot apunta que aniria cap a aquesta via.
Hola, sóc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, i us recomano escoltar l'Hotel Suís. Come and fly with me.
I no deixem del tot l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell quan passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, perquè en aquest cas el juvenil Arlequinat de Lliga Nacional viurà aquest cap de setmana el seu segon test de nivell, podríem dir, perquè després d'enfrontar-se al juvenil B del Girona, els Arlequinats han tornat a la categoria per la porta gran amb 7 punts dels 9 possibles i situant-se ara mateix com el millor juvenil A del grup, és a dir, seria el primer equip que pujaria a divisió d'honor. Queda molt encara, perquè ara més reben a Olímpia un dels ossos més durs d'arrossegar d'aquesta Lliga Nacional, com és el juvenil B del Barcelona. Ara mateix, el conjunt de Miquillador du un punt més que els Blaugrana, que van ensopegar en la seva única sortida fins al moment a Tarragona. Lladó és conscient de la dificultat d'enfrontar-se al Barça, però demana als seus futbolistes jugar sense complexos.
El Barça és un club i té una plantilla que, òbviament, estan obligats a estar a la part alta, no només a la part alta, sinó que estan obligats a disputar el títol de Lliga. Tenen coses molt bones i se'ls ha de tenir cert respecte per això, però tampoc cal adoptar una postura de clara inferioritat, perquè tampoc seria real. És a dir, hem d'entendre que tenim les nostres possibilitats, però si caiem en l'error de pensar que en tenim més de les que són, doncs no podrem sumar. Així que hem de ponderar molt bé la mentalitat que s'ha de tenir per aquest partit que ve.
Doncs aquesta mentalitat que demana Miqui Lladó de no sentir-se inferior també al juvenil B blaugrana, i el cert és que en boca de tots darrerament hi ha el nom d'Ansu Fati. Per edat, encara, de fet, podria jugar al juvenil B del Barça, tot i que ell és membre de la plantilla de l'A, i ara ja veurem què passa després de les bones actuacions amb el primer equip. Veurem on acaba el germà de Brahim Fati, l'exarlequinat. Això pot suposar un estímul per la resta dels seus companys del Barça? Segons Lladó, sí i no.
Ells tenen l'efecte Ansu Fati, és veritat que és en menor mesura perquè el nostre primer que està a segona B, però nosaltres tenim l'efecte Gerard Marquilles, l'efecte Gerai Garrido i l'efecte David Estals, que també de tant en tant estan amb el primer que entrenant. És cert que no hi debuten i no juguen a un escenari com el Camp Nou, però la motivació que els jugadors poden tenir del planter al Barça per assolir aquest somni és la mateixa en una menor escala que nosaltres podem tenir perquè els jugadors que tenim en plantilla els utilitza el primer equip per entrenar. Així que quan ells o els rivals tinguin l'efecte Ansu Fati, nosaltres buscarem arguments o idees que facin que els dos jugadors puguin tenir el mateix efecte per equilibrar en tots els aspectes el motivats que puguin estar els rivals.
I situació diametralment oposada al Mercantil. Els de Carlos López encara no han guanyat després de 3 jornades i dissabte visiten el juvenil B del Nàstic de Tarragona, que du la plena de victòries, és a dir, 9 de 9 en punts. Amb només 2 gols en contra, els mercantilistes tenen unes xifres en defensa d'equip de la zona alta, però en atac només n'han marcat un. José Soto, un dels capitans de l'equip, assegura que estan fent bé la feina i és qüestió de temps que els resultats arribin.
Es muy pronto para hablar de estar nervioso ni tal. Sí que es normal que el equipo necesita esa victoria que nos haga coger confianza, pero bueno, sabemos que el trabajo está siendo bueno, el estilo de juego está muy bien, estamos plantando cara a todos los equipos que hemos jugado estas 3 jornadas. Ha sido un inicio difícil, pero bueno, solo queda que trabajar y domingo que viene traernos los 3 puntos.
I un José Soto que també ha recordat que serà l'últim partit ja sense el sancionat Carlos López a la banqueta i això també ha influït i s'ha notat en les 3 primeres jornades.
Es la última jornada ya con Carlos fuera. Quieras o no, es importante para nosotros que esté en el banquillo. Adri, su segundo, está haciendo muy buen trabajo, pero bueno, sí que podríamos decir que se le necesita ahí al lado nuestro.
Tots dos equips, en aquest cas, jugaran dissabte, tant Sabadell com Mercantil. Els mercantilistes ho faran a 1:15 del migdia a Tarragona, mentre que el Sabadell rebrà a les 5 de la tarda a Olímpia el Barça B. 2:20 de la tarda fem la nostra primera aturada en el camí i a la tornada un bloc extens dedicat al futbol sala i al Llorenç Tarrés.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, a Ràdio Sabadell.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella terminis, també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I com us dèiem abans de la publicitat, torna ara per obrir un bloc extens de futbol sala. De seguida tindrem aquí a Llorenç Tarrés en directe, però abans hem de parlar d'aquesta segona B, perquè l'Escola Pia i el Natació Sabadell esperen que aquesta segona jornada de Lliga vingui acompanyada de la primera victòria de la temporada. Tots els equips es van estrenar dissabte passat amb derrota, els primers, la Pia contra el Barceloneta, els segons a la pista del Vellsport, i ara s'intercanvien els papers, és a dir, el club juga a casa mentre la Pia ho fa a domicili. Els de Pedro Donoso, a més, ho fan a la pista d'un nou vingut a la categoria, el Mar Dènia. Païda de la decepció de l'estrena al carrer Garcilaso, els escolapis afronten l'únic desplaçament de la temporada a la Comunitat Valenciana, també un dels més llargs, si no comptem, a les Illes Balears, on també hauran de desplaçar-se aquesta temporada. I, com diem, el Mar Dènia és un rival que també va perdre la primera jornada i que, com ha reconegut Donoso, és desconegut.
La verdad es que no tenemos prácticamente información del rival, ¿no? A ver, si está en la categoría será equipo que tiene nivel para estar, ¿no? Y bueno, esta semana nos pasarán información sobre ellos, vídeos, todo, los estudiaremos bien y bueno, y para que no nos pillen de sorpresa en ningún momento, ¿no?
El tècnic de la Pia, Pedro Donoso, va tenir algunes baixes el dia de l'estrena contra el Barceloneta i per aquest desplaçament de dissabte a les 6 de la tarda a Dènia, a la Comunitat Valenciana, espera poder recuperar també algun efectiu.
Hay que intentar recuperar a Jordi Sardà y bueno, y también tenemos a Uri, ¿no? Y también está Genís, que la plantilla es amplia y también están trabajando bien y seguro que la semana que viene, si no uno o otro, pues van a rendir bien.
D'altra banda, el Club Natació Sabadell s'estrena a Cal Balsac, en aquest cas contra l'Indústries B, que va debutar amb una ensopegada contundent per 1-5 contra el Sala 5 Martorell. Borja Burgos, recordem, nou tècnic del Natació Sabadell, veu moltes similituds entre tots dos equips.
És un perfil d'equip semblant a nosaltres en aquest sentit, amb nanos també molt joves, amb molts canvis respecte a l'any passat, començant pel míster. També és cert que aquests canvis també molts venen del juvenil i, per tant, dintre de que són canvis, pues, porten un temps jugant junt. Però, bueno, un altre equip que està en construcció i que, bueno, que serà una mica una sorpresa ja amb com està competint, perquè ja no els coneixem encara.
Recordem que el club s'ha marcat un objectiu ambiciós aquesta temporada, estar al prop dels quatre primers classificats per jugar el play-off de descens a segona divisió. Tot i això, Burgos insisteix que a aquestes alçades és més important construir un equip que es caracteritza per la seva joventut que no pas els resultats després de perdre per 7-4 en l'estrena a l'Hospitalet.
És imprescindible començar a sumar quan abans per estar en aquests objectius, però a vegades jo crec que no a qualsevol preu, o sigui, no estem disposats a hipotecar el treure un resultat de qualsevol forma sense que l'equip segueixi evolucionant, perquè poder serà, com se'ns diu, un refranero, però pan para hoy, hambre para mañana, i al final el que no podem centrar és en treure 3 punts de qualsevol forma.
I com sol ser habitual a Cal Balsac, dissabte a 8:45 del vespre és l'horari programat d'aquest Club Natació Sabadell Indústries Santa Coloma B. Ara sí, convidat aquí a l'estudi. Seguim aquí en directe a l'Hotel Suís parlant de futbol sala, ara que xerràvem una estoneta de la segona divisió B. El cert és que aquesta temporada se'ns fa molt i molt estrany el fet d'informar sobre aquesta tercera categoria del futbol sala estatal sense un dels referents a la ciutat durant molts i molts anys, al Club Esportiu Escola Pia, al seu primer equip, que fa un parell de setmanetes aproximadament va anunciar que no seguiria el primer equip de la Pia. Excapità ja Llorenç Tarrés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Clar, primer hem d'aclarir-ho, no? No és una retirada com a tal, tot i que ja ets un jugador veterà, tot i l'edat, no és una retirada del futbol sala.
Encara no ho sé. Jo diria encara no sé si és una retirada. Vull agrair públicament alguns equips que m'han trucat, que s'han preocupat per la meva situació. No diré noms perquè crec que no toca, però encara no sé si seguiré jugant, si faré competició, si faré simplement gaudir, allò que en diem les patxangues, o què. Han estat molts anys, jo he patit molt del futbol sala, he gaudit molt del futbol sala, i ara, sigui el que sigui, només vull gaudir del futbol sala.
Per tant, intueixo que a nivell competitiu segurament ja passa a segon terme, no? No seria el que valores actualment per trobar un nou equip en aquest cas?
No ho sé, potser al final el coquet de la competició és el que hem portat a dins i acabo agafant un equip, potser no segona B, potser tercera, potser una mica més a baix. Al final la competició la porta una dins i jo competeixo quan jugo lliga d'amics, quan jugo amb el primer equip de la Pia, jo sempre he competit i quan jugo és per competir, però no sé fins a quin punt de competitivitat, però el que vull és gaudir del futbol sala, perquè ja et dic, han estat molts anys en què ho he gaudit molt, m'ho he passat molt bé, però també l'he patit per la meva manera de ser.
Ara parlarem segurament de totes aquestes dificultats que has tingut per poder-ho compaginar també amb l'aspecte laboral, perquè avui tenim a un periodista aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, però deixa'm també preguntar-te, Llorenç, per les sensacions que van ser acomiadar-te en el memorial que du el nom del teu pare, del Josep Tarrés. Suposo que és l'escenari ideal, no?
Sí, el pavelló estava ple, era la presentació dels equips, com bé dius és el partit en què s'homenatja la figura del meu pare, que va ser president molts anys d'aquest club. Jo crec que a més una figura sense la qual avui la Pia no estaria, si més no seria el que és ara, i evidentment va ser un dia emotiu, és d'aquells dies que costa saber què dir, que penses, buf, ploro segur, i al final et quedes allà com petrificat. El suport dels companys, la gent que al final hi ha famílies que t'han estat veient durant tota la vida, que tu has compartit moltes coses amb ells, companys que abans eren alumnes teus, per dir-ho així. També el reconeixement de molta gent que no ha compartit vestidor amb mi, que m'ha trucat o m'ha escrit, m'ha enviat un missatge dient, ostres, ha estat un luxe jugar contra tu, i això jo crec que és un reconeixement important, però evidentment el reconeixement dels meus, no? De la gent de la Pia i sobretot de la meva família.
Deies a la publicació a Instagram, si no vaig errat, tens 40 anys.
Ara. Acabats de fer.
Acabats
bé,
de fer.
Ja no tan acabats de fer, però sí. És un número, però només...
Fent la resta, són 31 vestint la samarreta de la Pia, és a dir, des dels 9 anys,
sí.
I 22, deies a la publicació d'Instagram, en categoria nacional. Per tant, sí. És allò de dir, mitja vida, ara que està tan de moda allò del one club man, sí. Jugador d'un sol club, tot i que veurem què passarà en el futur, però és mitja vida, tres quarts de vida a l'Escola Pia.
Sí, jo diria tres quarts i una mica més. Ha estat el club del meu cor, és el club de la meva vida. Jo no tindré mai una paraula negativa per la Pia, ja et dic, per mi és el millor club de tots. Estic molt orgullós del que he fet, amb el temps ho veuré. Ho sé, però i no necessito ni homenatges ni que m'ho diguin, jo sé el que he aconseguit a la Pia. I sobretot el fet d'haver vestit només aquesta samarreta. Jo vaig començar amb 9 anyets, perquè abans es començava amb 9 anyets, quan el club va començar, ara es comença abans. Com un mes que volia jugar, que jugava amb els seus amics de la classe, i després als 14-15 em vaig convertir també en entrenador, vaig començar a entrenar els nens que ara són els jugadors del primer equip. És un orgull per mi tot el que he aconseguit. A 22 anys en categoria nacional, ni un descens, vam assolir el primer any l'ascens de Nacional B a Nacional A, és a dir, de tercera a segona B, i allà ens hem quedat. I ara vivim una època en què la Pia sempre està dalt, però hi ha hagut èpoques que, ostres, me'n recordo de salvar-nos de l'última jornada els primers anys, sent una colla una canalla que pràcticament només corríem, i que patíem molt, però és una època fantàstica de la meva vida.
Fa pena per això, el fet que s'hagi acabat, no perquè el Llorenç Tarrés hagi decidit de dir, escolteu, plego de la Pia, sinó perquè al final s'acaba un cicle, així s'ha decidit. Fa pena no haver tingut el control en aquesta situació?
Fa molta pena, és una cosa molt dura d'assumir. Jo al final... No... Soc conscient que tinc 40 anys i això no m'ho treu ningú. Soc conscient que com tinc l'esquena, com tinc els genolls, com tinc els turmells i com tinc el cor. És a dir, cadascú és conscient de com és. I entenc que res és etern, però també una mica el que deia la publicació a Instagram, no? Jo he après que la vida i l'esport, les coses no sempre surten com un voldria. A vegades... doncs t'ho trobes una mica i aquesta situació és una mica la que s'ha donat en aquest cas.
Parlem de l'Escola Pia com a tal, perquè ho comentaves tu ara, i la veritat és que qui hagi vist algun cop algun partit al pavelló del carrer Garcilaso se n'haurà adonat que segurament no hi ha cap equip, m'atreviria a dir a Catalunya, però fins i tot podríem anar més enllà, com l'Escola Pia, per les seves particularitats, no? També, perquè al final és una escola com a tal, per com és el pavelló, per com són els partits allà quan jugueu com a locals. El que diem, no? Té aquest component fins i tot familiar, m'atreviria a dir, diferent a la resta, oi?
Jo crec que és el club més diferent a la resta que et pots trobar. Recordo fa no masses anys tres parelles de germans jugant en un mateix equip, el delegat, el cosí d'un, el president, el pare d'un, i la grada, doncs, tots els nens que entrenem, és absolutament diferent a la resta. Quan vam jugar contra el Barça, jo vaig dir que era el partit més desequilibrat del món, l'equip més professional del món contra l'equip més local del món. Però és un orgull, i al final, quan surts a pista, el que vols és competir, i ho fas amb el teu germà, amb el teu amic o amb el nen que has entrenat de petit. Tu surts, competeixes, i crec que, més enllà de la peculiaritat del club, el que ha fet aquest projecte, el que ha fet aquest equip, aquestes generacions, és increïble. Jo crec que té un mèrit brutal. Crec que l'esport, sincerament, necessita més projectes així. Estem vivint en un món en què fins i tot en categories amateurs es mou la gent per diners. Jo crec que projectes com el de la Pia són els que han de triomfar. Espero que ho aconsegueixin aquest any. No ha començat bé la cosa, però bé, segur que faran un bon any.
Deies ara... component familiar. Tenim germans ara, per exemple, com els Cerdà, com els Comadran.
El segon entrenador és el Jordi Font, que és el germà del Pepe Font.
Correcte.
I exporter de la Pia.
Suposo que hauràs viscut i hauràs passat pel vestidor per moltíssims noms, per moltíssima gent, que segurament ja ni alguns ni te'n recordaràs.
Me'n recordo de tots.
De tots i cada un?
Jo crec que sí. Jo crec que et sabria dir Ostres, tots els companys que he tingut i... alguns que han estat molt poc. Recordo un company que ens va deixar, també. el Jesús, que va estar tot just mitja temporada amb nosaltres. Puf, són moltes històries, molts companys, al final moltes batalles, molts moments de bronques entre nosaltres i també molts moments de somriures, d'alegries. Al final l'esport, a vegades el resultat queda al marge. El que et queda és el que vius amb tota aquesta gent. Crec que me'n podrien recordar de gairebé tothom.
Déu-n'hi-do, això ho faria fins i tot per un concurs, de dir,
sí.
Escolta, el de fa 19 anys... El
són
que
molts,
el número...
són molts. Però també hem tingut la sort que al final hem estat moltes generacions junts, fins als 20, 20 i pocs vam jugar els companys de classe. Després hi va haver-hi la primera marxa de molta gent que va marxar al Club Natació, vam haver de reconstruir l'equip, van ser 2 o 3 anys en què van començar a arribar molts fitxatges, i mica en mica es anaven coent aquestes generacions a sota que són les que ara estan al primer equip i que la veritat crec que són els millors anys que he viscut.
Molts noms, et quedaries amb algun o amb alguns en concret o fa una mica lleig, dir-ho?
No, lleig no, però jo crec que al final, mira, amb els que et pots haver portat millor o pitjor... també aprens moltes coses que faries, coses que t'has equivocat. Jo els hi he dit moltes vegades en privat, sento les vegades que m'he equivocat, però mai ho he fet amb mala fe. Sempre al final intentes el millor en aquell moment, el que tu sents, i jo sempre puc dir que no he fet res amb mala fe amb els companys. En tinc de molts, des de la primera etapa amb l'Albert Nebó, després l'Héctor Xarau, el Cisco Venegas, l'Òscar Fernández, el Jordi Font, i dels recents, els Cerdàs, els Comadran, el Pepe Font, un que fa molt poc que... el Jordi Torres, per exemple, amb qui em porto molt bé, l'Aleix Navarro fa tot just 2 anys que hem compartit només 2 anys i s'ha convertit en un molt bon amic. No em puc quedar amb un. Ells saben realment qui són, i jo crec que al final el que et deia, de tots aprens coses i de tu mateix aprens coses, dels teus errors.
Ara que deies el Jordi Torres, anem a escoltar el que... perquè clar, ens enganxes que just la setmana passada també fèiem la prèvia de l'inici de Lliga de l'Escola Pia amb el Jordi Torres, i això ens comentava també sobre la teva figura.
És complicat, no? Per mi aquest tipus de figura... És complicat de comparar-ho amb altres, no? Nosaltres, doncs, per exemple, que amb el grup que estem, doncs, amb el Santi o amb el Josep Font o amb el Pol Viada, doncs, que som de la mateixa edat i que ara, doncs, som els més veterans de l'equip, creiem que aquesta figura és molt complicat, no? D'igualar, vull dir que nosaltres intentarem fer tot el que puguem a les nostres mans, però crec que Llorenç... per lo menys hauríem de penjar la samarreta allà al pavelló.
Estem conversant avui a l'estudi de Ràdio Sabadell amb el Llorenç Tarrés, ja excapità de la Pia. Sembla mentida que al final haguem de posar aquesta etiqueta, i deia ara el Jordi Torres que t'haurien de retirar la samarreta, fins i tot.
Ostres, no sé, això serien paraules majors. El que et deia abans, jo sé el que m'enduc, les paraules del Jordi, i he parlat milions de vegades amb el Jordi, amb el Santi, amb el Pol, amb el Pepe, amb tota aquesta gent amb qui hem compartit tantes coses. Ells saben el que sento per ells.
Anem a recordar moments també de la teva carrera esportiva. Ja em diràs també si em deixo algun, perquè clar, és tan extensa, però sobretot aquells que han transcendit més després als mitjans. I hi haurà gent que no recordarà que el 2007 hi havia un mundial, aquell famós mundial que va generar tanta polèmica a l'Argentina, que vas anar convocat amb la selecció catalana.
Sí, va ser una experiència personal, la veritat, molt, molt engrescadora. Ho tenia clar que ho volia provar. A través del futbol sala Arbúcies, la meva família paterna és d'allà, doncs vaig poder jugar uns partits amb ells i el seleccionador em va convocar. I la veritat va ser una experiència esportivament, no va anar massa bé. A més, en aquella pretemporada especial pel torneig em vaig fer mal al menisc, però jo volia jugar allò sí o sí, i bé, va ser... no va anar massa bé, ja et dic, però va ser una experiència molt bonica.
A nivell mediàtic, sens dubte, jo crec que triaràs també l'eliminatòria de Copa, no?, del 2014 contra el Barça, per tot el que va suposar, no?, pel fet també de ser periodista de Barça TV enfrontant-se al conjunt blaugrana. Allò va ser el súmum, suposo.
Sí, però aquells dies ho vaig passar bastant malament,
Sí?
La veritat és que sí, em feia molt respecte. es va generar molta tensió al meu voltant. Jo ja estava en una època en què no entrenava i va ser complicadot també. La gent a vegades, no només en aquest cas, en general, de l'esport només veu la part positiva, però hi ha moltes coses negatives i no és un dels millors records que tinc.
No?
No, curiosament no. Tot i que, bé, va ser una gran nit per l'Escola Pia, pel club, per la ciutat, però personalment no va ser... És curiós, però...
A la fotografia sempre sortiràs allà amb Paco Sedano, no?
Sí, això sí. Les conyes del 07 de després també les tinc guardades.
Sí que és cert que suposo que el fet d'haver treballat i d'estar treballant a Barça TV i d'haver estat jugador de futbol sala, això t'haurà permès crear en alguns moments un vincle especial, no? Ja no només amb jugadors, sinó amb tot l'entorn.
Sí, al final és un món que... És un món molt petit, el futbol sala, i no només amb el Barça, sinó amb altres clubs, i tinc relació amb jugadors. La veritat és que he viscut moltes coses amb jugadors professionals del Barça, he viatjat a llocs que segurament si no fos per aquest motiu no hauria visitat, i és una de les coses més positives que tinc de la meva feina, no? El poder moure'm en aquest entorn tan professional. Estem parlant del club més professional del món, en el cas del futbol sala, amb dos millors equips, haver pogut conversar de mil històries, no només de futbol sala, amb jugadors professionals, doncs també t'ensenya moltes coses, com ho viuen ells, i a vegades ells també aprenen de tu, perquè encara que sigui elit o no elit, els problemes d'un vestidor són els mateixos, els mals de caps d'un jugador són els mateixos, i és curiós d'aprendre-ho.
I un dels records més recents, i que tenim més frescos tots, és la final a 4 de la Copa Catalunya de la temporada passada, al Palau Blaugrana, que, clar, no sé si també, si igual abusem molt d'això, però és un somni fet realitat pel fet d'haver-ho trepitjat allò tantes vegades per fer reportatges, pel dia a dia, i que al final puguis ser capaç de jugar un partit oficial allà al Palau.
Sí, allà, a més, jo crec que a nivell de club vam fer un pas endavant, vam portar 600 persones, i gairebé 700 persones al pavelló, feia goig, la resposta de l'equip va ser molt bona. Vam plantar cara a Indústries, que s'acaba de proclamar, per exemple, campió de la Copa Catalunya. Va ser una gran experiència que jo crec que, bé, és una cosa que ja pensava que no viuria, no? Perquè, evidentment, l'any passat en tenia 39 i no sé, dec ser dels jugadors més veterans que ha jugat una Final Four de la Copa Catalunya. Van ser pocs minutets, però m'ho vaig passar molt bé.
De tots aquests records, diries que en falta algun? Alguna espineta que tinguis clavada? Que ho has fet tot el que volies fer?
Jo he fet tot el que he sentit. I repeteixo, m'hauré equivocat mil vegades. Jo sempre he defensat l'equip per sobre de tot. Els companys que ho passaven malament crec que han intentat tenir el meu suport. Sempre fan broma que els apretava molt els juvenils quan pujaven. Però ja et dic, jo sempre he fet el que en aquell moment he sentit i el millor. Jo tenia 35 anys, no jugava, me'n anava a casa després d'una derrota i em costava dormir. Al final gaudia molt amb el futbol sala, però et repeteixo, patia molt amb el futbol sala. Recordo mil coses, el debut a Nacional A, amb un equip que érem molt justets. Aquell dia un dels millors gols que he fet, el dia de Gavà, que marco un gol que ens salva gairebé en una temporada en què ens veiem fora. Recordo Espineta, l'ascens que ens roben. Nosaltres ens mereixem jugar plata des de fa uns anys, la Pia es mereix jugar plata fa uns anys i ni tan sols ens van donar l'oportunitat de fer-ho. Vam aconseguir l'ascens amb un playoff a la Gomera i el dia abans de la tornada ens diuen que no, que ni tan sols buscarem la possibilitat de pujar. De records, és que n'hi ha tants, de partits que vas a jugar sense pensar, és un dia més i acaba sent especial per qualsevol cosa, el dia que torna un company després d'una llarga lesió, el dia que es trenca un jugador, n'hi ha moltíssims, moltíssims, el dia que tu falles, que jo sempre dic que l'esport no té memòria i que tu tens 23 anys i fas un mal partit, i la gent, els teus amics et diuen, hosti, quina merda, perdó, de partit has fet, i se n'enriuen, no? I tu rius amb ells. Tu tens 36 anys i fas un mal partit i la gent et diu, per què no et retires? I a vegades l'esport és una lluita contra tu mateix, cadascú se la viu de la seva manera, jo personalment l'he viscut així, i ha estat una lluita intensa. A mi m'ha deixat esgotat, aquesta lluita.
La vida de l'esportista, sens dubte.
Sí, i això és... parlem de professionals, però parlem de qualsevol equip, de qualsevol categoria, de qualsevol esport. Pel cap passen moltes coses d'un esportista.
Per anar acabant, Llorenç, suposo que la pregunta, més enllà del ara que...
no ho sé encara.
Un tercera o
no
jugar...
No ho sé encara. Els clubs que demano disculpes, als clubs que m'han trucat, perquè no els hi estic contestant. Jo estic fent la meva pretemporada particular, estic anant a córrer, estic anant al gimnàs. Ahir vaig tocar pilota després de 4 mesos. Em vaig sentir com si no l'hagués tocat mai, no sabia ni que era rodona. No ho sé. És complicat i suposo, no ho sé, sóc un tio especial amb aquestes coses.
Més enllà d'això i més enllà de la teva feina, imagino que la intenció, i és una pregunta molt tòpica també, però és algun dia, suposo, tornar a la Pia o tornar-li tot el que també t'ha donat i us heu retroalimentat en els últims anys, o en els últims anys i en les últimes dècades, fins i tot.
Sí, jo al final, de la mateixa manera que dic que el futbol sala no em deu res... Jo no dec res al futbol sala i a la Pia igual. La Pia no em deu res a mi, però jo no dec res a la Pia tampoc. Jo ho he donat tot per la Pia. No tindré mai una mala paraula per la Pia, no tindré mai una mala paraula ni per l'entrenador, ni per la junta, ni per els companys. Jo m'he buidat i ha acabat com segurament... Jo crec que jo hauria d'haver estat qui ja tanqués l'etapa com i quan volia, no ha estat així, torno a dir... les decisions i les coses a vegades no surten com un voldria, però jo no dec res. El futur, no ho sé. A mi la Pia m'ha dit, tindràs les portes obertes, això és casa teva. Ara se m'han tancat, no ho sé què passarà al futur. Pot ser. Entrenador en principi no seré, ja allò que es pregunta a vegades els periodistes,
no?
Preguntem, no? Et veus d'entrenador? No, jo ja vaig tenir aquesta etapa, demano disculpes a tots els nens a qui vaig espatllar una carrera, però no sé què depararà al futur. Ja et dic, no sé què faré aquesta setmana, per tant, amb el futbol sala, per tant, no sé què faré d'aquí uns anys.
El que segurament, i el que segur farem nosaltres, és seguir escoltant a Barça TV fins que decideixis també estar allà, i segur que ens anirem trobant a...
I tant que sí.
Els partits de la Pia, i esperem notícies també aquí a Ràdio Sabadell. Estarem pendents d'aviam on acaba el Llorenç Tarrés.
Sí, no, i també agrair-vos la feina a vosaltres, que a vegades els mitjans som sempre el poli malo. Heu fet un gran seguiment sempre dels equips de futbol sala de Sabadell. A més tenim ara dos equips de tercera, que espero que aviat ens trobem tots en categories altes. I jo personalment sempre m'he sentit molt ben tractat per aquesta casa. A vegades que es critica, la ràdio, es pot dir això? Sí? Jo ho puc dir, oi?
Ha passat en el passat, sí.
Doncs que a vegades es critica aquesta casa, en el cas que a mi m'afecta, sempre ens heu tractat de meravella, en els bons moments, en els mals moments, amb respecte, i us agraïm el seguiment de part de tota la Pia, tot i que ara ja no puc parlar per ells, però parlo per mi.
Doncs les gràcies també que faig extensiva de tots els membres que formem part de, ja no només de la redacció d'esports d'aquí de la casa, sinó de tots els professionals. Llorenç Tarrés, moltíssimes gràcies per haver vingut i molta sort en el futur.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Se'n va la contra el Sabadell, se'n va la contra Sol, se'n va la contra Hitor Pasqual, la juga enrere, la saca de Manu Lanzarote, gol, 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 del Sabadell! Marca el senyor de l'Smoking! Marca Manu Lanzarote!
Trencat el malefici del Rico Pérez, ara toca estrenar-se a casa.
Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 6:15 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, centre d'esport Sabadell, Club de Futbol La Nucía.
Hola, sóc Manu Lanzarote, de jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Engeguem aquests últims 10 minuts de programa en directe a l'Hotel Suís, a la 94.6, a Ràdio Sabadell, després d'aquesta extensa entrevista amb el Llorenç Tarrés, que plega, o en aquest cas no seguirà la Pia per decisió de la Junta del conjunt Escolapi, però com ens comentava, no guarda cap mala paraula i als seus 40 anys encara es planteja jugar algun equip més, bé de tercera divisió, bé de categories inferiors, però sempre vinculat al món del futbol sala a Llorenç Tarrés. Nosaltres no deixem aquest esport perquè parlàvem de la possibilitat de Llorenç Tarrés a la tercera divisió, una tercera divisió del futbol sala, per cert, que arrenca aquest mateix cap de setmana. Enguany ho fa amb dos representants de la ciutat, un que segueix de la temporada passada, el grup Zarraona, i un que és nouvingut a la categoria, l'Amics del Pou Nou Escorial. El conjunt dels Marinals s'estrena dissabte a 6:45 de la tarda, rebent al Pavelló del Nord l'Arenys de Munt. Segons Paco Arjona, és un dels favorits a ocupar les posicions capdavanteres. L'any passat, recordem, van ser segons classificats. El tècnic de l'Amics del Pou no creu que el seu equip compti amb aquest factor sorpresa que té tot equip que acaba de pujar, però sí que promet guerra a cada partit.
L'Escorial el coneix tothom, ¿vale? Partint d'aquesta base, crec que cara als rivals saben, no, imagino jo que deuen imaginar que sí, que és un salt de categoria, una categoria, totes les categories, sobretot quan puja, són complicades, però aquesta categoria ja comença a ser una cosa sèria, tercera divisió nacional, on el ritme és molt alt, els equips ja saben el que fan i a què juguen, i jo crec que les sensacions de la resta d'equips seran que l'Escorial no serà un rival fàcil. És un equip que acaba de pujar de categoria, però que estic convençut que fàcil no li posarem a ningú.
I un Amics del Pou que ha estat protagonista els últims anys, també aquí a Ràdio Sabadell, perquè du 3 ascensos consecutius, ni més ni menys, i s'ha reforçat també aquesta temporada per tal de no patir en accés a la categoria. Nou entrenador, l'escoltàvem ara, un Paco Arjona, que el recordarem també de la temporada passada al Femisport, l'equip que estava a primera divisió del futbol sala femení estatal, que va acabar fusionant-se després amb el Penyes Plugues a finals de temporada. Però, com diem, i com reitera també Paco Arjona, és un equip amb molta experiència en el món del futbol sala.
Per l'equip ha sigut un canvi, l'entrenador nou, cosetes que he volgut incorporar a nivell de joc, tant de defensa com atac, estratègia, però amb una plantilla on l'ABC del futbol sala el tenen tan apamat, és molt més fàcil, no?
Doncs, com dèiem, aquest dissabte a 6:45 de la tarda al Pavelló del Nord, aquest Amics del Pou Nou Escorial Arenys de Munt. Diumenge a 12:45 del migdia a Cal Balsac serà el torn del grup Zarraona, l'equip, com dèiem, que es manté de la temporada passada a tercera divisió. Un grup Zarraona que s'estrena contra l'Arrels i el tècnic Isma Quirós veu favorit el seu equip en aquesta estrena a casa.
Jo crec que és una bona estrena. El fet de fer-ho a casa ja és bo, positiu, i és un equip que en un principi, bueno, hauríem de casa, no sé si favorits o no, jo no crec en aquestes coses, perquè al final ho has de jugar, són 40 minuts, però posat a escollir, bueno, si m'assembla una bona opció per començar la temporada i començar a agafar embranzida.
Doncs deia l'Isma Quirós que el seu equip és favorit abans d'aquest partit contra l'Arrels, uns arraonistes que de fet esperen lluitar aquesta temporada per una de les dues places de play-off d'ascens. Recordem que van quedar-se en sisena posició al curs passat i enguany s'han reforçat amb jugadors de la talla de l'ex del Club Natació Sabadell, Pep Girvent. Quirós admet que són millor plantilla, però compta perquè això no és garantia de res.
Una bona plantilla, però no sabem si un bon equip, perquè al final cohesionar-ho tot i voler jugar el que un demana, quan venen jugadors de diferents àmbits, equips, molta o massa renovació, ja veurem si ho podem quadrar tot, però aquesta és la idea, tant no només competir guanyant, sinó a més fent futbol sala.
Doncs una tercera divisió de futbol sala que engega els motors, engega aquest mateix dissabte, que comptarà amb 24 grups aquesta temporada. Els dos primers catalans del grup 1 s'hauran d'enfrontar amb els dos primers valencians del grup 14 i d'aquí sortiran els dos equips que pujaran a segona B i formaran part d'aquest grup on hi ha ara mateix l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell.
Hola, soy Maggie Stephens, una jugadora de waterpolo para Sabadell y cada día escucho a Hotel Swiss en un radio Sabadell.
I una Maggie Stephens, que ara l'escoltàvem, aquesta temporada haurà de seguir els partits del Natació Sabadell, de l'Astralpool, des de la distància, però que de ben segur, coneixent-la, haurà estat pendent del primer partit oficial de la temporada, de les de David Palma, que es van classificar ahir per les semifinals de la Copa Catalunya. Com era de preveure, les sabadellenques no van tenir cap problema per eliminar el Sant Feliu en el primer partit oficial de la temporada, imposant-se, com dèiem, per un contundent 24-6. Al final del primer quart, de fet, el club ja manava en el marcador per 8-1. Un partit, doncs, que va servir per donar minuts als nous reforços, com per exemple les internacionals Laura Berzón, la italiana, i la russa Caterina Tanqueyeva, també a la jove Sílvia Morell i Ruth Ariño. Demà, per tant, semifinals, però en aquest cas una final anticipada, podríem dir, contra el Mataró, que aquesta temporada es perfila com a gran alternativa a l'Astralpool i va eliminar el Catalunya per 21-8, un marcador també molt contundent. El tècnic David Palma l'escoltàvem ahir lluant la profunditat de banqueta que tindran les mataronines aquest any, amb l'ex del club Ani Espar, també amb les internacionals Ana Gual o Irene González, però, això sí, creu que la porteria baixa en un puntet després del fitxatge frustrat de l'holandesa Debbie Willems.
A nivell nacional crec que el Mataró és un equip que s'ha reforçat molt bé, ha tingut el problema aquest amb la portera, amb la Debbie Willems, que al final la va voler recuperar el seleccionador holandès de cara a preparar l'Olimpíada de Tòquio i bueno, aquí han fitxat una portera francesa, la de la selecció, que no és mala portera, però penso que està un esglau per sota del que seria jugadora, o sigui, portera internacional de primer nivell.
Doncs sense la Debbie Willems, que ja havia actuat en el passat al Mataró, al final s'han reforçat amb experiència francesa. La porteria, les noies del centre de natació Mataró, que es perfilen, com diem, com l'alternativa a l'Astralpool. Aquesta primera semifinal de la Copa Catalunya està programada per demà, a 3:45 de la tarda, a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc, que és on es juga aquesta final a 4. A continuació, es disputarà la segona semifinal entre el Sant Andreu i un Mediterrani, que, atenció, es va carregar el renovat Terrassa de Bea Ortiz, Paula Leitón, també Olga Domènech, Pili Penya, per 10-9. Demà, últim Hotel Suís de la setmana, aquí en directe a Ràdio Sabadell, escoltarem les veus d'Antonio Hidalgo i César Ferrando, els dos entrenadors abans del Sabadell La Nucía de diumenge. Estarem pendents també de qui li toca el conjunt arlequinat a la primera ronda nacional de la Copa de Federació i a més prèvies del cap de setmana, Sabadell Nord Mollet a primera catalana, les semis, ara ho dèiem, de la Copa Catalunya de Waterpolo entre l'Astralpool i el Mataró, o també l'estrena de l'OAR a la primera nacional d'handbol a Sant Cugat. I atents tots també perquè demà estrenem secció dels Jocs Olímpics, ara que entrem en temporada olímpica, l'any que ve hi ha Jocs a Tòquio, amb el Julen Tortosa.
Hotel Suís.
Nosaltres tanquem les portes de l'Hotel Suís d'avui dijous 19 de setembre del 2019. Enviem-vos una forta salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc, que l'hem tingut a la redacció d'Esports, i servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom precisament del Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà ens hi tornem a posar a les 2 del migdia amb l'Adrián Arroyo. Recordeu que aquest programa el podreu escoltar en uns minuts a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.